les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 19 de maig. La campanya Veure per Aprendre torna a l'escola a Sant Jordi. Els alumnes de segon de primària participaran en un screening visual per revisar la seva salut ocular. L'any passat, un 10% va presentar alguna deficiència de visió.
Una nova aplicació mòbil permet inventariar sobre el terreny les construccions de pedra seca. L'Ajuntament vol promocionar aquests tipus d'edificacions i vol fer cursos formatius. A la Wikipedia hi han registrades 9 construccions.
Els Mossos investiguen l'assalt a l'Institut Blanca d'Anjou del Perelló d'aquest dijous a la matinada. Els intrusos han destrossat l'alarma, han forçat 7 portes i han regirat diverses dependències sense pràcticament emportar-se material.
Més de 1.400 ebrencs es beneficien del Banc d'Ajudes Tècniques que gestionen els Consells Comarcals de l'Ebre i els Ajuntaments de Tortosa i Amposta. Aquest servei administrarà enguany un pressupost de 44.300 euros, dels quals 20.000 els aportarà la Generalitat.
El Banc de Llet Materna ha alimentat més de 300 nadons prematurs de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Són dades que s'han donat a conèixer aquest divendres coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Donació de Llet Materna.
El Delta de l'Ebre incrementa els exemplars de flamencs. Més de 2.700 parelles de flamencs es reprodueixen a les salines de la Trinitat de la Punta de la Banya de Sant Carles de la Ràpita.
Titulars d'aquest divendres a les notícies de la Cala Ràdio. Un de cada tres casos de fracàs escolar s'associa a una mala visió. Això ho recull un informe de l'associació Visión y Vida, que té com a objectiu conscienciar a pares, famílies i professors sobre la importància de tenir cura de la salut visual dels més menuts. És per això que per segon any consecutiu l'escola participa en la campanya de prevenció i conscienciació Veure per Aprendre.
El projecte que realitza aquest dijous i divendres consisteix a fer un screening visual dels alumnes de segon de primària de l'escola sense cap cost per a les famílies. El centre de primària és un dels 5 centres que aposten per aquesta campanya, de la mateixa manera que ho fa l'Òptica Punt Visual, sent un dels 1.500 centres voluntaris de tot l'estat que participen. L'any passat, un 10% dels alumnes de segon de primària va mostrar alguna deficiència a l'escrining visual. L'òptica i optometrista Elga Cid ha explicat el procés que segueixen un cop troben el problema a l'alumne i ha recordat que en aquestes edats és quan cal consolidar la lectoescriptura.
Fem un screening visual als nens de segon, de primària, perquè és ja és quan comencen a necessitar tindre assolit la lectoescriptura i si hi ha algun problema és un moment adequat per detectar-lo. Consisteix en una sèrie de proves que simplement que són per a detectar algun problema. Després, quan detectem algun problema visual, fem un informe als pares i recomanem als pares que vagin a fer un examen complet. L'any passat vam fer l'screening als nens de segon i un 10% dels nens de segon van tindre alguna de les proves, alguna deficiència. No vol dir que tingués un problema visual, perquè després s'ha de fer l'examen complet, però sí que ja era recomanable fer un examen complet per detectar si hi havia un problema.
Dins de la tasca de sensibilització, el web www.verperaprender.es posa a disposició de les famílies una àrea de consells i jocs infantils amb els quals els nens podran aprendre, per exemple, a detectar possibles problemes visuals.
I una nova aplicació per a telèfons mòbils i tauletes permet als ciutadans col·laborar des del terreny en la catalogació de construccions de pedra seca, típica de les àrees mediterrànies i que ha contribuït a la formació del paisatge agrícola català durant segles. Amb l'aplicació Pedra Seca, l'usuari que vulgui inventariar un d'aquests elements pot pujar la fotografia, juntament amb les seues coordenades i la descripció de la construcció al sistema. L'aplicació també serveix per consultar si l'element trobat ja està catalogat.
Actualment, a la Wikipedia Pedra, hi ha 9 construccions amb pedra seca al terme municipal de l'Ametlla de Mar, una xifra poc significativa del total que hi ha repartides per la població. És per això que des de la Regidoria de Medi Ambient es vol incentivar la ciutadania a registrar les edificacions que tinguin les seves propietats. A més, la regidora Maria Marçal ha explicat que es vol apostar per la formació i realitzar cursos per aprendre a crear noves construccions amb pedra seca.
Nosaltres pensem que aquí al nostre poble, això, bueno, ja veiem els marges que tenim, perquè tenim un territori molt, molt sec, amb molta pedra, i això és molt típic de Terres de l'Ebre i de molt de la zona mediterrània, bàsicament, també. Des de, bueno, entenem per construccions, doncs, des de pous, forts, algun tipus d'edificació, però tot en pedra seca. I llavors, bueno, suposo que el que es tracta de tot això és una mica impulsar el desenvolupament rural, bàsicament, no? de que es pugui tornar a utilitzar aquestes pedres per a fer construcció. Sí que és cert que això és car, fer tot això, però bueno, ja una mica tornat, no? El tema ha tornat i fins i tot si ha tornat, nosaltres des de la Regidoria de Formació i Treball també doncs, ens estem plantejant, de fet ja fa un any que ho estem mirant, per poder fer uns cursets doncs, de pedra seca. Hem de trobar professionals que malauradament hi ha poc, no? Que puguen impartir aquestes classes.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir l'assalt d'aquest dijous a la matinada a les dependències de l'Institut Blanca d'Anjou del Perelló. Els intrusos han accedit per la zona del pati de l'Institut, la més allunyada del nucli urbà, destrossant l'alarma. Posteriorment han rebentat els panys de 7 dependències interiors de l'Institut, com el despatx del director, de l'AMPA, el magatzem o la consergeria. Alertats pel tall del llum al centre, els vigilants s'han personat al lloc dels fets cap a les 7 de la matinada, quan els assaltants ja havien marxat.
La inspecció ocular posterior per part dels agents dels Mossos ha constatat que diversos espais havien estat regirats. Si bé els assaltants no s'han endut aparells informàtics o equipament, sí que s'ha trobat a faltar unes petites caixes on es guardaven alguns diners per a tasques habituals del centre. Fonts policials han destacat les circumstàncies atípiques que envolten aquest assalt al centre perellonenc perpetrat de matinada i que s'ha saldat amb més danys que no pas objectes de valor sostrets. També recorden que durant els últims temps no existeixen constància d'assalts a centres educatius, a diferència de diferents onades que s'haurien produït fa alguns anys enrere.
Canviem d'assumpte. Els quatre Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre i els Ajuntaments de Tortosa i Amposta han renovat el conveni per tirar endavant el Banc d'Ajudes Tècniques. Es tracta d'un recurs que dona servei a persones amb dependència.
Els usuaris en reben assessorament en matèria d'accessibilitat i de supressió de barreres a l'habitatge i al mateix temps se'ls ofereix condicions de lloguer assequible de material d'ajuda com llits articulats, grues o matalassos. Des de la posada en servei, ara fa 10 anys, han estat 1.408 les persones a les quals s'han beneficiat. La presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carmen Navarro, ha destacat que la finalitat és oferir un servei global i personalitzat a la persona dependent.
La finalitat d'este conveni, d'este banc d'ajudes tècniques, és oferir un assessorament global, personalitzat i universal al domicili habitual de la persona dependent, a la vegada que facilita també l'accés a preus de lloguer social de les ajudes tècniques disponibles en este banc. Per tant, hi ha paraules que són importantíssimes que cal remarcar d'este conveni. És universal, global, personalitzat, és de proximitat i ofereix preus de lloguer social.
El Banc d'Ajudes Tècniques no només busca millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen dependència, sinó també facilitar la dura tasca que assumeixen els familiars cuidadors. Aquest servei administrarà enguany un pressupost de 44.319 euros, dels quals 20.000 els aportarà el Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Més de 315 nens i nenes que han nascut de manera prematura a la província de Tarragona s'han beneficiat de la llet que més de 2.500 mares han donat de manera altruista al Banc de Llet Materna de Catalunya. Per exemple, a Reus, en els darrers dos anys, han estat 23 els nadons beneficiaris. Per això, i coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, el Banc de Llet vol promocionar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de donar llet per poder atendre a tots els nadons que neixen de manera prematura.
El Banc de Llet ha experimentat un augment de la seva activitat en el darrer any, ja que ha acabat 2016 amb 621 donacions i 487 nadons beneficiats, dels quals 76 donants i 90 receptors són de la demarcació. Núria Vilanova, metgessa del Banc de Llet, destaca la dificultat de captar donants perquè la llet només es pot donar durant una època.
Difícil ser donant de llet materna perquè només ho pot ser en una època de la teva vida, llavors. Ara, avui, més que conscienciar és això, que és una època de la teva vida curta, que pot ser un donant de sang, doncs intentem fidelitzar-lo, pot donar l'home 4 vegades l'any, la dona 3, però clar, la donant de llet materna ella pot donar fins que pugui, fins que també tingui llet i fins que li vagi bé. Això evidentment, vull dir, ella pot ser donant fins que ella decideixi deixar de ser-ho.
A Catalunya cada dia naixen 2 nadons prematurs extrems. Són nens que pesen menys d'un quilo i mig o que neixen abans de les 32 setmanes de gestació i que en la majoria dels casos no poden ser alletats per la seva mare, que encara no té llet. Per això la donació de llet és una necessitat contínua i tot que actualment hi ha una 70 de donants actives, sempre es necessiten noves mares, ja que a diferència dels donants de sang, les de llet només ho poden ser durant un breu període de temps.
I en medi ambient, bon any per a la cria de flamencs al Delta de l'Ebre. Més de 2.711 parelles de flamencs estan reproduint enguany a les Salines de la Trinitat, de la punta de la Banyada de Sant Carles de la Ràpita. És el 3er registre històric més alt que des d'aquesta emblemàtica espècie es va establir al Delta l'any 1992.
Una dada que trenca la tendència a la baixa que es venia registrant des de feia 4 anys i que s'ha pogut obtenir després que el passat 5 de maig es fes un vol fotogràfic a gran altura per sobre la colònia per poder avaluar el contingent reproductor. Francesc Vidal és el director del Parc Natural del Delta.
Estem tenint una població de flamencs nidificants que és una de les més elevades de tota la història de reproducció del flamenc aquí al Delta, que és des de l'any 92. Els màxims que tenim registrats és d'unes 3.100 parelles, aproximadament, i enguany hem fet un vol per fer una foto aèria i veure quantes parelles hi ha, i n'hi ha unes 2.700, aproximadament. Això vol dir que el flamenc té una bona zona de nidificació aquí al Delta, és una de les poques colònies que hi ha d'aquesta espècie a Europa i a la Mediterrània, i des de l'any 92 que cria aquí el Delta i he tingut anys més bons, anys que pel que sigui no he pogut nidificar.
Els tècnics apunten que si no hi ha contratemps es preveu per a l'estiu un anellament exitós dels polls de flamencs. Fins a l'any passat els flamencs s'han reproduït amb èxit en 21 ocasions al Delta de l'Ebre. El número de parelles ha oscil·lat molt en els diferents anys i han anat des de les 250 a les 3.139. En tots aquests anys s'han pogut anellar 3.170 exemplars que han estat observats en 14 països diferents.
Ja hem tingut precipitacions aquest mes de maig i li volem preguntar al Roc Mateu si aquest cap de setmana seguirem tenint aigua o lluirà el sol. Bon dia, Roc.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Hola, comencem la jornada en conjunt assolellada. Tot i això, a punts de la sud de la Costa Brava, litoral i prelitoral central, quedaran algunes nuvolades, algun ruixat que quedarà fins a primera hora del matí i també algun ruixat aïllat cap a la resta del nord-est. Tot i això, a partir de llavors, aquests núvols tendiran a marxar, també algun núvol a punts del vessant nord i de cara a la tarda creixeran nuvolades a zones del Pirineu, Prepirineu, però especialment serà el nord-est, on aquests núvols al llarg de la tarda tornaran a deixar aquestes precipitacions, xàfecs, localment acompanyats de tempesta i de calamar-se. Per tant, demà encara avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya, on podran ser aquestes tempestes localment fortes, que podran acumular 20 litres en tan sols mitja hora, i també encara el vent de matinada al mestral a punts del sud i una miqueta de mar alterada amb àrees de maregassa al litoral nord. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest divendres 19 de maig a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora als butlletins informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, en poden seguir a les nostres xarxes socials, els comptes de Facebook, Twitter i Instagram. I el recull informatiu del cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 12 del migdia i les 8 del vespre.